No sé si la podem tenir amb nosaltres. La senyora Cinta Pascual, recordem que és presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, amb qui volem parlar avui sobre el món de les residències. Tornem a dir la dada, perquè és que és importantíssima, eh? Les morts a les residències catalanes han caigut ni més ni menys que un 80% respecte al 2020. És a dir, 1.454 defuncions comptabilitzades aquest 2021 respecte als 8.000 decessos que hi va haver el 2020. I això ens feia plantejar un dubte en aquest programa i en aquests i els informatius d'aquesta casa. El dubte és raonable. És evidentment lògic que la vacuna ha fet, i ha fet moltíssim, pels contagis i perquè la malaltia es pateixi en menor mesura. I és evident que en el món residencial també hi ha ajudat molt. Però és l'únic que ha ajudat en el món residencial. S'han activat certs protocols que val la pena recordar i que ara funcionen molt millor que a l'inici de la pandèmia. Dèiem, volem parlar de tot plegat avui amb Cinta Pascual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials. Senyora Pascual, ara sí, bona tarda.
Molt bona tarda.
Aquesta baixada en la mortalitat de la gent gran a les residències és únicament atribuïble, senyora Pascual, a la vacunació?
Sí, sí, és atribuïble, per suposat, a la vacunació, que és la clau de tot, i també, òbviament, perquè quan alguna de les persones que estan en una residència malalteixen, les derivem als hospitals, i el sistema de derivació hospitalària funciona, i per tant, diguem que ara mateix està garantitzat l'atenció sanitària, no?, a totes les persones grans, i aquesta és la clau, que és el que va fallar, sense cap mena de dubte, a la primera onada. A la primera onada no teníem vacunes, però tampoc teníem derivacions hospitalàries, i això sense, ni tan sols venien els metges. En aquell moment el sistema estava col·lapsat. Ara està col·lapsat, però òbviament tenim vacunes, no? I tot diguem que es compensa.
Volia anar una mica més cap aquí, perquè és evident, i ens ho deia la senyora Pasqual, i cal recordar-ho cada dos per tres i les vegades que faci falta, eh? La vacunació és la clau de tot plegat, però és obvi que també la gestió s'està fent molt millor ara que el 2020, que a l'inici, sobretot, de la pandèmia, quan ens va agafar tots amb les mans a les butxaques d'ahir i mirant una mica cap al cel sense saber gairebé què és el que passava, eh? Què ha canviat en la gestió residencial respecte a l'inici de la pandèmia? Hi ha molta més previsió ara que abans?
Bueno, jo diria que el que han canviat bàsicament és que el sector també hem fet deures, és a dir, hem après, no? Això de sectoritzar en espais més petits. Nosaltres vivim en comunitat i menjadors grans i tots junts, i el que hem fet ha sigut sectoritzar en petites unitats convivencials de 10, 15, depenent del centre, no? Això ajuda moltíssim, perquè quan entra el Covid, que ara entra, no us he d'enganyar, en aquests moments està entrant, perquè el contagi comunitari és brutal, pues, l'aïllem abans, no? L'aïllem abans. Però també és cert que, per exemple, en diferència a la primera onada, ara tenim PCRs, tenim TARS, i per tant tu en sigui de fase del TARS, detectes a la persona positiva i tornes a començar el procés, no?, de contactes estrets, aïllament. Clar, i la diferència, no ens enganyéssim, és que ara tenim eines per lluitar. En aquell moment el sector residencial no les teníem. Per tant, de tot aprenem, però sobretot el que és més important és que coordinar en sector salut, això és bàsic. En aquests moments, què passa? Pues en aquests moments passa que el sector salut està concretament col·lapsat, però completament. Llavors, se suposa que nosaltres som dels primers objectius que s'ha de tenir per donar-nos tots els serveis, i, per exemple, les nostres mans, les mans dels cuidadors i cuidadores, són bàsiques per a poder atendre les persones grans. I en aquests moments, aquestes persones també agafen, perquè els professionals també agafen Covid, i ara mateix, pues, jo crec que m'agradaria pensar que el sector sanitari, els metges, saben perfectament el que és un professional de primera necessitat, i nosaltres ho tenim, i en canvi som personal de primera línia, i en canvi pues, ens trobem amb unes coses que ens estan fent en aquests moments que no és de remot. Ho sento, però no és de remot. Personal sanitari dient no t'incorpores hasta que tinguis un PCR. En aquests moments crec que tothom hem après que, bueno, t'aïlles 7 dies i a treballar, no? Altes i baixes conjuntament. Bueno, doncs encara hi ha gent que demana PCRs per incorporació de personal assistencial. Sí. Ara, això està sent molt dur.
Ara ens deia, senyora Pascual, també que és evident també que el Covid segueix entrant de forma menor, però segueix entrant a les residències. Ara, dia d'avui, de quina manera segueix entrant? En quin percentatge i com està afectant això a les residències? I, sobretot, com ha canviat el paradigma de la nova variant Omicron?
Mira, la nova variant Omicron no és tan virulenta, és a dir, les persones estan passant-la millor, constipats, això és una meravella, és a dir, si les persones que tu cuides no les veus malaltes, encara que ells, evidentment, són persones amb malalties cròniques avançades, però tu no les veus malaltes, evidentment, l'humor dels cuidadors, malgrat el moment està sent molt dur, no és un altre, eh? I nosaltres ens sentim més airosos en aquest sentit, perquè els veiem amb ells que estan bé. El problema en aquests moments està que la variant és molt contagiosa. Per tant, quan entra a una residència, el nivell de contagis és alt. És alt. Si fora tan alt i, a més, fora com una alfa, com una delta, doncs seria molt preocupant, però no és el cas. I, a més, de vegades dic que personalment vaig viure pitjor la cinquena onada que ara. La cinquena onada nosaltres notàvem com les persones grans en malaltien. I ens cansàvem de repetir, em sembla que aquí a casa vostra també dient, escolteu, algo està passant, perquè agafen el Covid i pues, un 50% estan malaltes i hem de fer derivacions hospitalàries i hem de fer... Clar, això era preocupant. O sigui, finalment se va demostrar que no hi havia immunitat i la tercera dosi ho ha solucionat. Per tant, ostres, aprenem del que ens ha passat, aprenem tercera, quarta, quinta i les que siguin necessaris per protegir les persones més vulnerables.
Recordo que els primers mesos de pandèmia tots ens vam espantar molt pel que fa a les residències. És cert que hi ha coses que es van fer bé i es van fer molt bé, d'altres que es van agafar d'imprevist. Entre les coses que van passar va ser que molts treballadors i sanitaris es van quedar tancats amb els residents i suposo que això va afectar la preocupació, l'estrès dels treballadors, no? Ara m'ho intento explicar una mica, però deixin preguntar-li en concret per això. Com estan a dia d'avui els treballadors de les residències?
Agotats, no us he d'enganyar, és a dir, es parla molt del cansament del sector sanitari, però nosaltres sentim que fa 22 mesos que tenim una corassa posada damunt per protegir a les persones que cuidem i la veritat és que només ens ha faltat aquest nivell de contagis dels nostres professionals, que evidentment estem patint la manca de mans i estem agotats, també estem duplicant torns i també estem fent tot el que podem per atendre les persones, no?
S'ha parlat molt del tema de les baixes a les escoles darrerament. Suposo que el sector residencial també és preocupant, no?
És molt preocupant, però mira, les escoles, els nens i nenes, és importantíssim, eh? Però marxen cap a casa i tenen l'atenció bàsica coberta, estan els seus familiars, però nosaltres no, és a dir, nosaltres familiars hi són, però les persones que viuen a una residència estan allí perquè necessiten que els ajudem a les activitats bàsiques de la vida diària. A posar-se el menjar a la boca, algo tan bàsic com això, o anar al bany, no? Per tant, no és el mateix el nivell d'assistència que requereix una persona gran amb patologies que un nen, no? Per tant, és evident que hem de procurar que funcioni tot el sistema, però bueno, és un problema quan tens que fer un servei d'atenció bàsica i assistencial, ho és molt. En aquests moments estem agotats, de veritat. Necessitem personal. Fa temps que estem avisant al Departament de Salut i Drets Socials que ja ens feia falta personal sanitari i que això podia passar. Quan l'OMS va dir que se contagiarà en pocs mesos el 50%, nosaltres ja vam posar l'alarma, vam parlar amb el departament, vam fer reunions amb tothom i jo crec i demano de veritat que no posem massa piràs, no? No posem tiniques, que no posem parxes, el que hem de fer és posar solucions més a llarg plaç.
Deixi'm preguntar-li per últim, deia senyora Pascual, per totes aquestes mesures que s'estan aplicant actualment a Catalunya, anem al sistema pràctic, si més no, per tota la gent que ens estigui escoltant. És a dir, si jo tinc una àvia en una residència, què he de tenir en compte a l'hora d'anar-lo a veure? Puc fer-ho, no puc fer-ho? Amb quines mesures?
Mira, pots fer-ho sempre quan la residència no sigui vermella. Si la residència és vermella vol dir que al centre hi ha un brot que pot ser una persona, però que necessitem fer el cribatge per saber si hi ha més gent. Si és així, ara inclús estem treballant amb el Departament de Salut que si al final només afecta una unitat, l'altre queda obert, perquè el sector estem treballant molt perquè les persones grans es tinguin i es mantinguin el contacte amb la família, perquè creiem que això és molt important. Però és cert que en aquests moments, pues, nosaltres a Nadal hem sigut els primers que hem volgut mantenir sortides a la família i hem volgut mantenir dinar de Nadal i tot el que sigui necessari, i ara pues, tenim les conseqüències. Però, dit això, unes conseqüències que assumim i que diguem que són difícils d'assumir per part nostra perquè estem agotats, però han sigut un benefici per a totes aquelles persones que han pogut gaudir dels fills i dels nens. Per tant, encantats d'haver-ho fet, no? Però ara sí que hi ha molts més centres en vermell que havien abans. Per tant, no pots entrar si hi ha un centre en vermell. Si hi ha un centre groc, sí que es poden fer visites i sortides terapèutiques, i si és un centre verd, pots fer-ho tot, absolutament tot. Mm. En aquests moments hi ha molts centres vermells, sobre un 25%, un 20-25%, estan en vermell. I, per tant, estem intentant a veure si som capaços de hi haure un nou protocol aquesta setmana que redueixi aquest nivell de centres.
Cinta Pasqual, presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, moltíssimes gràcies de nou per explicar-ho tot plegat a l'emissora de Ràdio Estel i en concret en aquest espai a l'Estel al migdia. Una abraçada, que vagi molt bé, salut i força.
Moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia.